Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
La notícia polèmica d'ahir va ser a Palamós. Us la vam explicar abans que ningú a radiocapital.cat. És el vídeo que han penjat alguns col·lectius antiindependentistes radicals on se'ls veia, entre altres coses, triturant una pancarta que reclamava l'alliberament dels presos polítics. Aquesta pancarta estava al balcó de l'Ajuntament de Palamós. I si era allà és perquè el ple municipal ho havia decidit així. De manera que quan... va ser una decisió democràtica. I aquests extremistes, quan ho feien, anaven amb la cara tapada perquè sabien que estaven violant la democràcia. Estaven defensant la llei del més fort, però alhora anaven amb la cara tapada, actuaven de nit, i a més la seva retòrica els situa com els salvadors, els que fan el bé davant dels separatistes. I aquest discurs l'han assumit bona part dels mitjans i els partits no independentistes. I ho volem denunciar perquè en aquest cas és especialment greu, perquè suposa perdre el respecte cap a la primera institució dels ciutadans, cap a una institució com és l'Ajuntament. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida repassem els titulars del dia al Baix Empordà. Abans, temps pel temps, Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia, Dani. Avui ens espera un matí força ennuvolat, amb possibilitat d'algun ruixat aïllat. A la tarda s'obriran algunes clarianes i tindrem unes temperatures entre els 16 i els 23 graus. Els propers dies esperem dies força similars amb nuvolositat i possibilitat d'alguna gotellada. Temperatures sense canvis.
I ara saludem la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I Antoni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Les brigades anti-CDR arriben al Baix Empordà. El perfil anomenat Libera Gerona ha publicat un vídeo en què retiren llaços grocs i la pancarta Llibertat presos polítics del balcó de l'Ajuntament de Palamós. A les xarxes asseguren que és una acció conjunta de Libera Gerona i la brigada Gamba Rojigualta.
Milers de policies locals es manifesten a Madrid per exigir l'aprovació immediata de la modificació legislativa perquè es puguin jubilar als 59 anys. Es calcula que uns 3.000 de prop de 70.000 agents ja haurien d'haver passat aquesta situació i que uns 5.000 tenen entre 55 i 60 anys.
L'exalcalde de la Bisbal i cap de l'oposició, Òscar Aparicio, considera molt preocupant la situació econòmica de l'Ajuntament. Aparicio acusa l'alcalde Lluís Sáiz de manipular les dades per vindicar la seva gestió.
La setmana vinent començarà la segona campanya de la investigació al voltant del vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues. Ho ha avançat a Ràdio Capital Gustau Vivà, director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. La primera va servir per analitzar-ne les característiques.
Comencen les tasques de manteniment i millora a l'entorn del castell de Begur i els seus serveis. Aquest monument històric és un dels espais més visitats del municipi i dels que atrau més gent.
El Baix Empordà a punt pels festivals d'estiu. El que començarà abans serà el festival Coordenades a la Bisbal d'Empordà i que se celebrarà el 16 de juny. A Ràdio Capital us oferim un mapa interactiu dels festivals d'estiu al nostre web radiocapital.cat.
I avui entrevistarem el president de l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, que és en Josep Maria Cervera, que és l'alcalde del Port de la Selva. Serà d'aquí uns minuts i, com cada dimarts, parlarem d'oci i actualitat digital amb en Josep Lluís Vidal. Avui, amb una notícia important, una advertència que us fa l'FMI, però si voleu saber quina és, haureu d'esperar al final del programa quan parlem amb en Josep Lluís Vidal. Això, el Supermatí, que ara comença, són les 8 i gairebé 5 minuts. Les brigades anti-CDR han fet pública la seva primera acció al Baix Empordà. A El perfil anomenat Libera Gerona ha publicat un vídeo d'una brigada nocturna en què, a més de llaços grocs, retiren la pancarta Llibertat presos polítics del balcó de l'Ajuntament de Palamós i treuen el senyal de Municipi per la Independència, David Parreño.
Doncs sí, sí, a les xarxes socials asseguren que és una acció conjunta dels anomenats col·lectius Libera Gerona i la brigada anomenada Gamba Rojigualda. El vídeo té de banda sonora la sintonia d'obertura de la sèrie infantil Dragones i Mazmorres. El vídeo arriba en plena disputa pels símbols a l'espai públic després que el delegat del govern espanyol, Enric Millo, demanés als alcaldes retirar llaços grocs i creus per garantir la neutralitat en els espais públics.
D'aquí res entrevistarem en Josep Maria Cervera, com us dèiem abans, president de l'Associació de Municipis per la Independència. Milers de policies de tot Espanya, policies locals, com els que hi ha en molts pobles del Baix Empordà, s'han manifestat a Madrid per exigir al govern espanyol l'aprovació immediata de la modificació legislativa per tal que es puguin jubilar als 59 anys.
Es tracta d'una demanda que el PP ha recollit en una esmena al projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per aquest any. Ho ha explicat a Ràdio Capital el portaveu del sindicat de funcionaris CESIF de Girona, Rafael Sánchez.
Tenemos más cerca, si cabe, después de la publicación de los presupuestos generales del Estado, la aprobación de esta reivindicación histórica, donde llevamos más de 15 años pidiéndole a los diferentes gobiernos que se apruebe de una vez esta jubilación anticipada. En Cataluña, esta medida afectará de modo directo a más de 1.000 policías y en los próximos 5 años calculamos que en torno a otros 1.000 policías que se podrán acoger de manera voluntaria a la jubilación.
Els policies locals demanen la jubilació anticipada davant de l'envelliment de la seva plantilla. Es calcula que uns 3.000 dels prop de 70.000 agents ja haurien d'haver passat aquesta situació i que uns 40.000 tenen entre 55 i 60 anys.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
A Begur ja han començat les tasques de manteniment i millora de l'entorn del castell de Begur i dels seus serveis a través de l'àrea de serveis, Pedro.
S'està realitzant entre aquesta setmana i la següent una neteja a fons de la zona verda que rodeja la instal·lació, especialment s'intervé en el sotabosc. A més, el consistori instal·larà nous bancs i papereres. Aquest monument històric és un dels espais més visitats del municipi i que atrau més visitants. La construcció del castell es remunta a l'inici del segle XI.
I Gustau Vivà, director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que la setmana vinent començarà la segona campanya de la investigació al voltant del vaixell enfonsat de les Illes Formigues. L'objectiu de la primera campanya va ser analitzar les característiques d'aquest vaixell enfonsat. Toni.
Han arribat a la conclusió que era un vaixell del segle I abans de Crist. Per la seva mida, creuen que redistribuïa mercaderies com salses de peix i condiments. Aquests materials haurien arribat a un port gran, com Tarragona, i després s'haurien repartit a la resta de la costa catalana. No es pot saber, però, amb certesa, si anava a algun municipi de l'Empordà. Tot i això, se'n poden trobar pistes.
Això potser podrem respondre-ho d'aquí un temps si trobem les restes de lo que serien els tripulants, de lo que serien els mariners, i si aquestes restes ens diuen d'on venien aquests mariners. Sí. Jo, bueno, doncs sí que ho podríem explicar, doncs, perquè imagina't, doncs, que fossin mariners que podem dir que són de la zona de Palafrugell, de la zona de Palamós, de la zona de Calonj.
La setmana vinent comença la segona campanya d'investigació al jaciment, que serà excavat, s'observarà, es documentarà i es protegirà. Després s'extrauran aquelles peces que puguin ser interessants per anar al museu.
Aquí, juny i juliol, treballant en aquest jaciment, i el que hem de fer és el que farem, que serà excavar-lo, conèixer-lo, documentar-lo, protegir-lo, i després extreure aquelles peces que creiem més interessants o que fins i tot puguin ser aptes per anar directament al museu i que sigui un gaudi de tothom.
I una altra entrevista que vam fer ahir al Supermatí. Va ser la que ens va concedir el portaveu del PACMA a Girona, Nacho Pascual, que va qualificar de vergonyós el fet que s'hagi exposat la pell de llop mort a Mont-ras i que es celebrés la Girocaça, que és aquesta fira de caça que es celebra a Santa Cristina d'Aro i que té el suport de l'Ajuntament, Pedro.
Efectivament, l'entrevista té lloc després de la polèmica que va generar, com bé dius, l'exposició de la pell del llop mort a Mont-ras als estands de la ADF, la Guàrdia Civil i els agents ens rurals en el marc de la Fira Girocasa. Així ho explica la seva posició Pasqual.
A veure, primer de tot, des del PACMA no ens expliquen que hi hagi una fira de la caça, pròpiament, i que un ajuntament hi doni suport, però encara menys que la pell d'un cadàver, d'un animal mort, estigui exposada com si fos un trofeu o una estora o una peça d'arquitectònica o no acabem d'entendre quin era l'objectiu i encara més que estigués a l'estand dels agents rurals.
Finalment, Pasqual va insistir en la greu utilització d'animals a la conveniència de tothom i va recordar que el PACMA vol prohibir legalment la caça perquè consideren no és ètica.
I des de l'associació Sotaigua de Begur... El seu portaveu, Xavi Jardí, ha explicat als micròfons també de Ràdio Capital el programa d'aquesta quarta edició del Begur sota aigua, que comença dijous, oi, Pedro?
Sí, aquesta és la quarta edició del Begur sota aigua, que té lloc a partir d'aquest dijous i s'allargarà fins diumenge. En primer lloc, Jardí va a destacar l'objectiu que es persegueix amb aquest esdeveniment.
El Begur sota aigua, jo crec, per resumir-lo una mica, és la intenció és apropar el mar a la gent. A vegades es fan activitats potser una mica més tècniques, com la neteja submarina, però altres ja per tothom. Vull dir, fem batejos per fer com una mena de tastet de mar o snorkel que pot anar-hi tothom.
El dijous comencen les activitats i van dirigides als alumnes d'escoles de Begur. Divendres és quan esperen una major afluència de gent, ja que es farà la neteja submarina a la Reserva Marina de Ses Negres i a la tarda es farà la inauguració de l'edició. En aquest context es presentarà el projecte de vi i cava sota aigua, ja que volen enfonsar vi i cava per tal que envelleixi el fons del mar. És una investigació, diuen, de tipus científic. Finalment, el dissabte anirà destinat a molta gent, ja que es faran activitats d'esnorkel a aigua freda i conferències sobre el corall vermell. El plat final serà el diumenge amb l'esmorzar pescador.
Per cert, Toni, que més de 600 motos han participat a la 12a trobada motera de Palamós organitzada pel grup local Mohicanos. La trobada palamosina, que va tenir lloc diumenge, s'ha convertit en la més concorreguda de les comarques gironines.
La trobada motera de Palamós ha aconseguit un nou èxit de participació amb 618 motos de diversos models i cilindrades. L'activitat organitzada per Mohicanos Motogrup Palamós, en col·laboració amb l'Ajuntament, va desenvolupar-se al llarg del matí de diumenge. L'ambient moter va ser el protagonista al passeig amb l'exposició de totes les motos, una quinzena de parades amb productes per als motoristes i música en viu. La trobada va incloure una ruta d'uns 40 quilòmetres que bona part de les motos participants varen realitzar per carreteres del Baix Empordà.
Són les 8 i gairebé 13 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I ahir vam explicar-vos que l'Ajuntament de la Bisbal i el seu alcalde, Lluís Sais, estan orgullosos de la gestió econòmica durant aquesta legislatura. Avui hem volgut que ens doni el seu punt de vista l'Òscar Aparicio, que és el cap de l'oposició a la Bisbal. I ha parlat en Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia, Dani. Òscar Aparicio considera molt preocupant la situació econòmica de l'Ajuntament de la Bisbal. L'exalcalde i cap de l'oposició desmenteix l'alcalde Lluís Sais i desqualifica contundentment la valoració econòmica que Sais feia ahir mateix en aquest mitjà i acusa el govern municipal de manipular les dades.
En els darrers dies he vist amb sorpresa com l'equip de govern ha iniciat una campanya en els mitjans de comunicació donant unes xifres respecte a la liquidació del pressupost de l'any 2017 que, al seu entendre, demostren la bona gestió econòmica. Res més lluny de la realitat. Presenten una dada de 2 milions d'euros de romanent líquid de tesoreria, però no expliquen que aquesta és una magnitud històrica que contempla la situació de l'Ajuntament tenint en compte el resultat econòmic d'anys anteriors. I així la dada del romanent de 2 milions, bé, si filem prim, en realitat són 1.921.000 euros, és inferior a la de l'any 2015, que va ser el darrer any que nosaltres vam redactar i executar el pressupost. En aquell any es va tancar a més de 3 milions d'euros. Per tant, en dos anys hem perdut 1 milió d'euros. Per altra banda, també oculten que d'aquest 1.921.000 euros cal restar els més de 1,3 milions d'euros de factures que hi ha pendent de pagar a 31 de desembre de l'any 2017, segons consta l'informe d'intervenció. No expliquen que el resultat econòmic d'aquest any 2017 és de 1,5 milions d'euros en positiu, que a part d'aquesta quantia pendent de pagament d'1,3 milions d'euros que hem esmentat anteriorment, cal tenir en compte que s'ha aconseguit amb un pagament que ha fet la Generalitat d'un deute històric acumulat d'anys anteriors que ha pujat a la no gens menys pagable xifra de 800.000 euros. Sense aquest pagament tancaríem aquest any amb dèficit. De fet, només cal veure la comparativa ingressos-despeses des de l'any 2015 amb aquest any 2017. Les despeses ordinàries aquell any van ser 8.300.000 euros, mentre que el 2017 han estat de 10 milions i mig d'euros, un increment de 2.300.000 euros en dos anys. Algú podria pensar que potser ara es recapta més, però si observem les dades veurem que el 2014 es van recaptar 12.420.000 euros, mentre que aquest any 17 s'han recaptat 12.100.000 euros. Per tant, és evident que a curt i mig termini la situació econòmica de l'Ajuntament no és tan bona ni molt menys com vol fer el govern manipulant les dades. Al revés, m'atreviria a dir que és molt preocupant. Demano a tothom que davant aquest ball de xifres faci l'esforç de comprovar-les en l'enllaç que en el portal del propi Ajuntament es fa cap a l'Administració Oberta de Catalunya i n'extregui les conclusions de qui informa i qui desinforma la ciutadania.
Hem volgut donar aquest espai al cap de l'oposició perquè rebatés les opinions d'ahir de l'alcalde a Ràdio Capital. De seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
sida.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada. Amb el...
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí a Ràdio Capital. Amb Dani Cortés.
Us ho venim explicant des de fa uns dies. Enric Millo ha enviat una carta als alcaldes demanant que retirin les creus i els llaços grocs dels llocs públics de l'Ajuntament i del municipi. També arriba en ple procés de querella contra els alcaldes per donar suport al referèndum. I per tot això volem parlar avui amb en Josep Maria Cervera, que és el president de l'Associació de Municipis per la Independència. Senyor Cervera, molt bon dia.
Bon dia.
Esperi un moment que li pujarem el volum perquè el sentim molt i molt i molt fluix ara mateix. Dèiem, Enric Millo ha enviat aquesta carta als alcaldes, no sé si creuen que Enric Millo ha actuat segons les seves competències advertint d'aquesta manera els alcaldes.
Mireu, no sé si ha actuat amb les seves competències o no ha actuat amb les seves competències.
Hi havia veus precisament que deien això. Que...
Sí, que s'ha de respectar l'autonomia local. Sí. El que també entenem que ell n'és conscient d'això i al final ens envia una carta on ens fa unes sèries d'indicacions, però tampoc ens està ordenant ni ens està instant sense donar-nos alternativa que ho fem. Jo entenc que ell ens fa unes observacions i en aquestes observacions doncs, nosaltres, el que han fet la majoria d'alcaldes, doncs és respondre-les en el mateix sentit, no?
Sí, és a dir, un cop rebuda aquesta observació, aquestes demandes per part d'Enric Millo, els alcaldes actuaran d'alguna manera en concret?
Bé, els alcaldes, jo dic, respectarem nosaltres sempre la seva autonomia local. Nosaltres el que vam donar és una sèrie de consignes per poder-ho respondre des de l'Associació de Municipis per la Independència i el que volíem fer veure en el senyor Millo és que l'article 103, que parla d'aquest principi de neutralitat, no només obliga els ajuntaments, sinó que obliga totes les administracions, i dèiem la setmana passada quan ens va arribar la carta que ens hagués agradat molt que aquesta neutralitat l'hagués mantingut ell el dia que el president de la Generalitat estava de trànsit en l'aeroport del Prat, no li van deixar utilitzar la sala de VIPs, que al final l'acaben utilitzant per un tema de seguretat. Per tant, que de lliçons en pot donar poques, perquè el que cal és predicar amb l'exemple i ell doncs, no ho està fent. Per tant, això ja li treu molta autoritat a l'hora de donar-nos consell.
Llegíem fa uns dies en algun mitjà que l'AMI treballa amb l'opció que molts alcaldes sobiranistes estiguin inhabilitats abans de les municipals. Això és una cosa que a molta gent li pot sorprendre perquè no se n'ha parlat gaire de moment, encara no falta un any per les eleccions municipals. És una possibilitat real que l'Estat inhabiliti els alcaldes? I si ens ho pot explicar, arran de què els inhabilitaria?
Bé, tot vindria a raó de tota la participació dels alcaldes en l'1 d'octubre. Com sabeu, ja abans de l'1 d'octubre, més d'una cinquantena d'alcaldes del país ja van estar cridats a declarar. En aquells moments deien que la causa era de més de 700 alcaldes. És veritat que tots aquests, només hi ha aquesta cinquantena que ja han estat cridats i que ara se'ls hi ha reprès la causa, i sí que és veritat doncs, que el que se'ns imputa o se'ns pot imputar a partir d'això és desobediència i malversació. Malversació és complicat, però la desobediència sí que en algun cas ens podria comportar inhabilitacions per càrrec electe, que serien inhabilitacions sempre que la justícia es mogui amb els paràmetres que tots pensem que en aquests moments costa de creure que en aquests moments es mogui per aquells paràmetres que tota la gent que ha estudiat dret i que l'exerceix doncs es pensaven que es feia. Però sí que podrien comportar doncs, inhabilitacions de 6 mesos.
Però clar, veritat, abans hauria d'haver un judici i totes aquestes
coses. I ara ho estan dient. També és veritat que el procediment en aquests moments seria molt forçat i difícil, i és difícil que encaixi amb aquest any que ens quedi, que hi puguin haver hagut els judicis, les sentències, els recursos i les resolucions. Però com que en aquests països estem veient coses molt més estranyes, doncs tampoc ho descartem. Tampoc ho descartem. I és veritat que aquests 50 que ja tenen la causa iniciada, doncs podrien tenir algun problema. I nosaltres el que dèiem és que la temptació sembla que hi és, perquè si veiéssiu les diligències prèvies que s'estan fent, ostres, sembla que els alcaldes siguem delinqüents de primer nivell. Quan el que van fer, en tot cas, va ser escoltar el nostre poble i els nostres veïns, donar l'oportunitat a que la gent es pogués expressar.
Entre aquesta cinquantena d'alcaldes hi ha l'alcalde de Palafrugell, el de la Bisbal, és a dir...
No et sento ara, perdona.
Dèiem que d'entre aquesta cinquantena d'alcaldes que hi ha l'alcalde de Palafrugell, l'alcalde de la Bisbal, és a dir, és una qüestió que afecta a casa nostra i el Baix Empordà.
Sí, n'hi ha pràcticament a tot el país. És veritat que n'hi ha molts a Lleida que es va accelerar molt el procés, però en tenim repartits pràcticament a totes les comarques del país.
Parlem del concepte de neutralitat pública o neutralitat de l'espai públic, que s'ha posat molt de moda últimament, i és el concepte que estan fent servir des del Partit Popular i des de Ciutadans per demanar que des dels ajuntaments no es pengin pancartes que donin suport a l'independentisme, als presos polítics, als llaços, que hi hagi llaços grocs. Vostè creu que s'ha de respectar aquesta neutralitat als ajuntaments tal com la defensen els partits no independentistes?
Jo entenc que en els ajuntaments han de preservar o no han de ser llocs d'expressió de la afinitat política de cadascú. Per tant, separaria coses. I el que entenc és que l'espai públic en les cultures mediterrànies, les nostres places, els nostres carrers, sempre han sigut un espai de llibertat d'expressió. I en aquest cas, jo entenc que els llaços grocs van més enllà o no tenen a veure amb una opció política o partidista, sinó que el que estan fent és reclamant una cosa molt bàsica, que són que respectin els nostres drets civils i els nostres drets polítics.
Però sí.
I jo, de tota la meva vida en la civilització, a la nostra civilització, he vist que s'han fet servir els espais públics per amb respecte i garantint la convivència, doncs per reclamar aquests drets.
Qüestió...
Entenc que no es pot dir que aquest lloc no sigui l'ambient.
La qüestió aquí és que ens agradi més o menys...
Tots sabeu que pràcticament a totes les ciutats i pobles del nostre país hi ha elements, hi ha llaços grocs a la via pública. I també és cert que aquests llaços grocs per si mateixos no enterboleixen la convivència.
La qüestió aquí, senyor Cervera,
quan
ens escolta el senyor Cervera,
llaços grocs s'hi concentren aquella gent que segurament van aplaudir a la Por Ellos d'abans de l'1 d'octubre, aquella gent que segurament no els va fer res o van veure bé que els piolins ens apallissessin, i segurament aquella gent que també pensen que els nostres líders socials i polítics i estiguin a la presó o a l'exili, doncs que és de forma merescuda.
Senyor, per tant, senyor Cervera...
Digueu-me?
No, dic, ens escolta?
Sí.
Dic que clar, que és això el que dèiem, que aquí el problema dins d'aquesta reflexió és que hi ha molta gent vivint als nostres pobles, a les nostres ciutats, que no sent identificada ni amb els llaços grocs ni amb allò que representen. Què se'ls ha de dir a aquesta gent, que són tan ciutadans com qualsevol altre, i que viuen i que són habitants dels pobles, de pobles com Palamós, de pobles com Palafrugell, on Ciutadans va ser la segona força política a les eleccions, a les darreres eleccions del 21 de desembre, què se'ls ha de dir a aquesta gent?
Que la llibertat d'expressió, si és una llibertat d'expressió que es fa en respecte, doncs no ha de comportar cap problema. Ara parlem de llaços grocs, però tots sabem que en altres ocasions doncs han sigut llaços liles, en altres ocasions altres símbols que han servit per defensar drets de la ciutadania. I sincerament jo penso que poder expressar la defensa d'aquests drets civils i polítics va més enllà de si un és independentista o no és independentista.
Josep Maria Cervera, president de l'Associació de Municipis per la Independència, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-nos donat l'oportunitat.
I que tingui molt bon dia.
Igualment.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I arriba el bon temps i a Ràdio Capital hem decidit crear un mapa interactiu amb tots els festivals d'estiu al Baix Empordà d'aquest 2018. Al llistat s'hi poden trobar festivals ja tradicionals, als estius empordanesos, com el Festival de Cap Roig o el Porta Ferrada, Gerard Escaig.
L'arribada de l'estiu al Baix Empordà també significa una gran quantitat de concerts de tots els nivells. Potser el més reconegut internacionalment és el Festival de Cap Roig, però a la comarca també n'hi ha d'altres. El que començarà abans serà el Festival Coordenades a la Bisbal d'Empordà i que se celebrarà el 16 de juny. Dues setmanes més tard arribarà el Festival Singlot a Sant Feliu de Guíxols entre el 5 i el 7 de juliol. Entre els festivals d'estiu al Baix Empordà, el que durarà més serà el Festival de Cap Roig, que s'allargarà des del 13 de juliol fins al 22 d'agost, tot i que cal destacar que hi haurà dies que no hi haurà cap actuació programada. Això sí, lluny d'aquest, l'esdeveniment que generarà més polèmica serà la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que s'espera pel dissabte 7 de juliol. El problema és que TV3 no retransmetrà la cantada en directe, com s'havia fet en edicions anteriors, tal com va informar Ràdio Capital. El motiu és la coincidència de l'espectacle amb el programa d'èxit dels dissabtes Preguntes Freqüents.
Podeu trobar un mapa interactiu amb tots els concerts preparat per Ràdio Capital a la nostra pàgina web. Escoltem en Joan Dausà i la seva gran eufòria.
Baix, amor meu, la vida és nostra.
I d'aquesta manera arribem a 9:15 del matí. Amb el comentari d'opinió d'en Marçal Lladó.
El dia que van fer president a Quim Torra em va venir al cap inevitablement Quim Porta, aquell home joc de paraules que protagonitzava el Furgatori, un dels cims creatius del poeta Josep Pedrals. Darrerament li ha perdut una mica la pista en Pedrals. Vaig tenir la sort de tractar-lo de prop a l'època d'Endoll, un llibre disc cuinat a quatre mans amb Guillemino que pervertia el hip-hop de totes les maneres possibles. I a partir de llavors hem anat coincidint cada vegada de forma més esporàdica. Ara veig amb alegria que dissabte el tindrem a la Bisbal recitant a la Fira Indi Lletres. Els que l'heu vist en acció ja sabeu que hi heu d'anar. Per als que en canvi en Pedrals sigui un desconegut encara, us diré que no perdeu l'ocasió de descobrir-lo. Hi ha poques persones amb un domini de la llengua com el seu, n'hi ha poques amb el seu sentit de l'humor, però sobretot no n'hi ha cap que visqui l'ofici de poeta d'una manera tan transversal, des de l'ADN a l'epígraf de l'IAE. Si traiem tota la melassa a aquell vers de Becker, allò de poesia eres tu, i el deixem en la carn i l'os, en surt un Pedrals. Passeu a veure el dissabte a l'hora del vermut al Castell de la Bisbal. Consell d'amic.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i gairebé 32 minuts. I d'aquesta manera passem a fer esports amb la victòria de la tenista begurenca Paula Badosa a l'ITF de les Franqueses del Vallès. La begurenca es va imposar a la russa Margarita Gasprian en 3 sets. Alba Cabrera.
3 intensos sets. 6 a 4, 3 a 6 i 6 a 2, amb clara dominació de Paula Badosa del partit de diumenge. S'han convertit en el segon torneig que la de Begú guanya aquesta temporada. Badosa ja va encarar bé la present temporada guanyant l'ITF de Glasgow i ja portava un bon ritme havent aconseguit el de l'Espinar el 2007, el de Denain el 2015 i el de Sant Jordi el 2013. Aquest diumenge, a les Franqueses del Vallès, Badosa ha aconseguit emportar-se el segon ITF d'aquest curs i el cinquè que ha aconseguit des de que competeix professionalment al circuit. A més, aquesta victòria situarà a Badosa prop del top 150 del rànquing mundial del tennis femení.
I Alba, no marxis, perquè us hem d'explicar que Núria Martínez i Alfons Alzamora han estat guardonats com a jugadors de bàsquet de la 10a edició de la Nit d'Esport el dijous 24 de maig davant d'unes 200 persones vinculades a diferents clubs i entitats esportives de Calonge i Sant Antoni.
La Núria Martínez és jugadora de l'Espart City Leaf Girona, on juga en la posició de base. Nascuda a Mataró, ha participat en 2 Jocs Olímpics, a Atenes 2004 i a Beijing 2008, amb la selecció espanyola. També ha guanyat amb la selecció estatal la medalla de plata en l'Europeu de 2007 i en el Mundial de 2014 a Turquia. Igualment, Martínez ha jugat amb els principals equips de la Lliga Femenina Espanyola de Bàsquet, així com també ha jugat a la Lliga Americana, Italiana, Russa i Turca. Per la seva part, l'Alfons Alzamora ha jugat amb el Barça i amb el Lleida i actualment és jugador del Bàsquet Girona al club d'en Marc Gasol. Alzamora també té en el seu palmarès diferents títols obtinguts amb el Barça, com ara l'Eurolliga de la temporada 2002-2003, la Copa Korac el 1999, dues lligues ACB de les temporades 1998-1999 i 2002-2003 i la Copa del Rei de 2003. Cal mencionar també, Dani, que la nit de l'esport va guardonar els esportistes amateurs dels diferents clubs i entitats esportives de Calonge i Sant Antoni, com el Club de Futbol Sant Antoni, la Unió Esportiva Calonge, el Club Esportiu Ritmar, el Club Judo Gita Kioei, el Club Handbol Calonge Sant Antoni, el Club Vela Sant Antoni, l'Escola de Futbol Calonge Sant Antoni i el Club de Boxa.
Felicitats a tots els guardonats, moltes gràcies, Alba. Avui als esports també expliquem que prop de 350 persones han participat a la 6a edició de la marxa Vall dels Molins. En l'edició d'enguany hi havia dos circuits, un de complexitat moderada, de 9 km, i un segon més difícil, que era de 15 km, Pedro Ruiz.
La sortida, que era a les 8 del matí, era al camp de futbol del municipi. També s'arribava en aquest mateix recinte esportiu. L'organització va preparar dos circuits, un de curt, de 9 km, i de dificultat més aviat moderada, i un de llarg, de gairebé 15 km i mig, i d'una dificultat superior. La primera tenia un desnivell de 155 metres i la segona 430 metres. Els diners que s'han recaptat de les inscripcions, que cadascuna tenia un preu de 8 euros, van destinats a les entitats esportives de Calonge i Sant Antoni. Finalment, s'han atorgat diversos obsequis als participants i es va realitzar un sorteig de regals que han donat els comerciants de la localitat.
Gràcies a la redacció d'esports de Ràdio Capital. Censura sí, censura no, quins nervis. És el que marca l'actualitat general d'avui. Perquè el líder del PSOE, Pedro Sánchez, apel·la a la responsabilitat dels 350 diputats davant d'una emergència institucional, els 350 diputats del Congrés dels Diputats. Sánchez crida a un acord nacional per la regeneració democràtica que passa per aprofitar aquesta moció de censura per donar estabilitat al govern socialista i convocar eleccions.
Lo que está en juego con esta moción de censura es la confianza en la política por parte de la ciudadanía. Aquellos que, como el Partido Socialista, consideren que es inaceptable que Mariano Rajoy continúe siendo presidente del gobierno, desde aquí les tendemos la mano para entre todos construir un gran acuerdo nacional por la regeneración democrática, para cerrar esta etapa negra, para abrir una nueva etapa con un gobierno que va a tener una hoja de ruta clara: censura, estabilidad y elecciones para que los españoles decidan qué rumbo tomar durante los próximos años.
També han plaçat els seus 84 diputats a obviar les desqualificacions que rebran pel fet que formacions independentistes podrien donar suport a la iniciativa.
Sí, aquest és el gran dubte ara mateix, si els independentistes donaran suport a Pedro Sánchez, que ha estat un dels grans valedors de l'article 155 a Catalunya. De fet, segons publica avui Alba el Nació Digital, el PDeCAT i Esquerra Republicana s'inclinen o s'inclinarien, segons aquest diari, per avalar aquesta moció de censura en un debat, això sí, que ha tensionat l'independentisme. L'objectiu, segons aquest reportatge que publiquen Oriol Marc i Roger Tugues, l'objectiu seria fer fora Rajoy i trencar les barreres entre aquests blocs, independentistes i no independentistes. Però hi ha recels cap a un Pedro Sánchez que s'ha alineat amb l'article 155. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que no és competent per resoldre sobre si s'ha de publicar o no al Diari Oficial de la Generalitat el decret de nomenament dels consellers. Així doncs, el Tribunal dona 10 dies a les parts per presentar al·legacions.
El passat divendres, el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar que demanaria al Tribunal mesures cautelaríssimes després de rebre el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, que va concloure que l'Estat ha de permetre la publicació del decret.
I l'Audiència Nacional ha enviat a presó Luis Bárcenas, Guillermo Ortega i Alberto López Viejo per la trama de la Gürtel. El Tribunal resol només els casos on existeix una unanimitat i posposa fins dimecres la decisió sobre la resta de condemnats.
Hauran de tornar a l'Audiència Nacional demà dimecres a les 12 per conèixer si entren o no a la presó. Fonts jurídiques han confirmat que els magistrats han resolt només els casos on existia unanimitat. En el cas de Bárcenas, la interlocutòria destaca que està condemnat a més de 30 anys i que s'incrementa el risc de fugida perquè té un entramat societari organitzat per sostreure fons i que part d'aquests diners no s'han aconseguit localitzar. La sentència de la Gürtel va condemnar 29 dels 37 investigats. D'aquests, 16 estaven citats ahir a l'Audiència Nacional en una vista per revisar les mesures cautelars. Els tres empresonats aniran a Soto del Real.
Moltíssimes gràcies, Alba Legide. Tornem amb l'Alba Cabrera.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Amb l'Alba Cabrera repassem l'agenda perquè a les 7 de la tarda a les Escoles Velles de la Bisbal hi ha un taller per aprendre a desbloquejar els òrgans amb sons.
Des de temps antics, l'ésser humà s'ha interessat per les propietats curatives del so i l'ha utilitzat amb finalitats terapèutiques. Aquest interès s'ha donat en diferents llocs i cultures del món. El Qigong és una teràpia d'origen xinès que ajuda a eliminar tensions i estrès. Dins el Qigong hi ha la tècnica dels 6 sons curatius. Cadascun dels sons està associat a un òrgan i amb la seva pràctica l'objectiu és millorar el nostre equilibri psíquic, físic i emocional. Et proposem un taller pràctic dels 6 sons curatius del Qigong, a càrrec de Núria Puig Puigarnau.
I a partir de 8:15 del vespre, a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós, Abelló comentada per Miquel Martín i Olga Cercós.
Amb motiu del centenari del naixement de Montserrat Abelló, us proposem un recorregut per la seva vida i la seva obra. L'objectiu és acostar de manera amena i engrescadora l'obra d'aquesta poetessa al gran públic. Ho farem a través de les lectures de l'actriu Olga Cercós i dels comentaris i explicacions de l'escriptor Miquel Martín i Serra, que ha fet la secció de poemes.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
En Josep Lluís, cada matí parlem d'oci, tecnologia, actualitat que té a veure amb la tecnologia. De què parlem avui? Si no m'equivoco, comencem parlant de routers, no?
Sí, sí, de routers que bé, suposo que més o menys tothom està familiaritzat amb el que és un router, però per als que no ho sàpiguen, un petit apunt és aquell dispositiu que tenim tots normalment al saló de casa o en una habitació i que ens permet connectar-nos a internet. És aquell aparell que té moltes llumetes diferents i que s'encenen i s'apaguen i que fa de pont per entendre'ns, per connectar-nos a internet. Doncs bé, ara l'FBI i diverses policies, a més de tot de tota Europa i d'algunes també d'altres continents, han llançat una alerta dient que seria bo reiniciar-los per una raó, perquè s'han detectat dos malwares que estan començant a afectar un número important d'equips a nivell global. Bé, això tampoc és que sigui una gran novetat, perquè cada X temps tenim notícies d'aquest tipus. Bé, de virus es produeixen moltíssims al llarg de tot el dia, de totes les setmanes, dels mesos. El que passa que no tots aconsegueixen tenir la repercussió i la difusió, per entendre'ns, que només aconsegueixen alguns i que llavors sí que comencen a fer una mica de mal, no?
Llavors,
per la desinfecció d'equips, etc.
Per qui no sàpiga què vol dir, com es reinicia un router?
Mira, és allò que... treu-li la corrent, sí. I ja està, directament. O sigui, la pagues i l'engegues.
És allò, la fet, solució típica de per quan et va l'internet de fluix, el primer que et diuen els informàtics és reiniciar el router.
Sí, 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 sí. De fet, recomanable apagar-lo, esperar-te 10 segons i tornar-lo a encendre. Així de senzill. D'aquesta manera, per què el router i no l'ordinador? Doncs perquè aquests virus que s'han detectat, o malware que s'ha detectat, de fet es propaguen fent servir el que s'anomena un segrest de DNS, de noms de domini, que són el sistema que es fa servir per visitar webs, o sigui, per convertir els noms de les webs en
DNS,
bé, en els números que són necessaris per connectar-se a una màquina en concret. De fet, cada router, cada ordinador, cada dispositiu té una IP, uns números, d'acord, que prèviament és necessari que hi hagi un sistema per darrere que converteixi noms en aquest tipus de números per poder-se connectar. Bé, en definitiva, en aquest cas el router ha jugat un paper important en la difusió de, no el router, sinó el sistema DNS, que està directament lligat al router, doncs ha jugat un paper clau per la difusió d'aquests dos virus, i per això recomanen doncs reiniciar-los, i d'aquesta manera doncs s'evitaria, si més no, la difusió de forma massiva.
Ja ens agrada de tant en tant, de fet és el que fem gairebé cada setmana, llançar consells, recomanacions importants per això, per no tenir el que se'n diu sustos, sí, quan anava sí, per internet.
I tant, i tant. Molt bé, doncs et sembla també que comentem ara una cosa una mica més positiva, que és una novetat que Google començarà a llançar en breu a Estats Units i també a un parell de països més en prova. Austràlia crec que és un d'ells també, i que bé, no arribarà a Europa fins a finals d'any. La possibilitat de trobar feina a través de Google, feina directament, una oferta de feina.
El que fins ara feia Infojobs o LinkedIn i coses així, o què?
Sí, sí, però lleugerament diferent. A veure, el tema és que realment un portal com Infojobs, per exemple, com el que tu dius, no? O fins i tot LinkedIn, si tens les opcions de privacitat en mode públic, obert, no? Podria ser que Google indexés un resultat directe d'una oferta de feina d'un d'aquests portals, no?
Sí.
Però només faria doncs, el que està fent Google habitualment, que és ser doncs, un cercador, un directori, per entendre'ns, no?, de resultats d'altres webs. Doncs bé, ara el que ha fet Google és aliar-se entre ells, amb LinkedIn, per cert, i altres grans plataformes de cerca de feina del món, en la que no hi és Infojobs.
No hi ha Infojobs.
També és una de no hi és Infojobs, és important això destacar-ho, doncs perquè sigui el buscador el que llenci automàticament en els resultats de la cerca les ofertes. Ara ens posarem amb un exemple pràctic. És el mateix que va fer quan Google va integrar YouTube dins del seu cercador, d'acord? O sigui, tu ara busques una cançó determinada amb el cercador i directament no, oi que no te surten resultats de cerca de YouTube directament, sinó que el primer que et surt és el vídeo directament,
sí,
integrat. Doncs això és el que passarà amb les ofertes de feina. És la sensació que té l'usuari és que és el mateix Google el que li està proporcionant la informació, no que li està dient mira, ves aquí aquesta web o aquest lloc web que és on trobaràs la informació, has de fer clic en aquest link. No, directament et mostro un resum i si vols més informació, aquí tens el link per anar-hi.
Clar, això vol dir que, per exemple, les persones que ofereixin la feina no l'oferiran a Google, sinó que l'oferiran a pàgines web que estan aliades amb Google i aquest les recollirà i te les servirà de forma una mica més maca i una mica més amunt de les cerques.
Sí, més amb una presentació una mica més integrada. Per tant, sí que és veritat que l'experiència d'usuari en un principi ha de ser bé, millor, millorada, no?
I tant.
Però també va molt en sintonia amb el que està fent Google en els últims anys, que és intentar per si mateix donar respostes als usuaris sense haver de passar, sense haver de sortir del mateix Google, no? Sense haver de fer clic en altres links.
Això clar, que, per exemple, per posar un exemple, jo ja no busco recomanacions de restaurants a TripAdvisor. Jo les busco directament a Google. Poses el nom del restaurant on vols anar, vas de viatge a qualsevol lloc i no controles els restaurants, poses el nom del restaurant al Google i ja et surten les valoracions, et surt la direcció, et surten imatges, imatges del menjar, imatges de la carta, bueno, això,
si
aquesta
vols,
integració.
I si vols, directe a Google Maps per anar directament com anar-hi des del mòbil, no? Doncs sí, va una mica en aquesta línia. Clar, això està molt bé des del punt de vista de l'usuari, però també té un perill, no? I és una mica que al final Google s'acabi convertint
el gran germà
oli absolut de tot el món, no? Que en gran part ja ho és,
sí,
no?
Això t'anava a dir, més, no? ja ho és, vull dir, ja.
Encara més, no? I al final doncs, hi ha persones que ja confonen internet amb Google. És És fort, això, eh?
L'altre dia a casa vam descobrir aquest, el robot, l'assistent virtual de Google, perquè sempre havíem fet servir, vull dir, hi ha la referència de Siri, que és el d'Apple, el de l'iPhone, però l'assistent de Google, escolta, respon molt bé les preguntes, aquestes preguntes típiques de qui ets, com et dius, et vols casar amb mi, explica'm un acudit i tot això, respon bastant bé, sembla que estiguis parlant amb una persona.
Sí, saps què passa, Dani? Que Google sí que és veritat que està invertint molts esforços, molts diners, molts recursos en intel·ligència artificial. És una de les companyies mundials, de les grans companyies tecnològiques mundials, que està invertint molts recursos en els últims anys en intel·ligència artificial. I això s'està notant en això, precisament. Poca broma amb la intel·ligència artificial de
fet,
Google.
De fet, jo estava fent servir Siri i l'assistent virtual de Google amb els meus avis i em preguntaven, però qui t'està responent? Amb qui estàs parlant? va ser molt divertit. Perquè, clar, és que realment sembla que parlis amb una persona de veritat.
Sí, sí. No, la veritat és que fins i tot fa una mica de por, eh?
Sí.
En segons quins moments.
Sí, 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 sí. I, no sé, bueno, aquestes ofertes de feina que podrem trobar a LinkedIn, això imagino que encara trigarà una mica més a arribar a Espanya, no?
Sí, a Espanya i a Europa en general està previst que no s'implementi fins a finals d'aquest any. Uh-huh. De fet, just ara es començarà a funcionar aquest mes de juny als Estats Units i a finals d'any es preveu que arribi a Espanya i també a Europa.
Mm-hmm. Bueno, ja ho sabeu, si voleu buscar feina, doncs ho espereu fins a finals d'any i ho busqueu a Google, que potser ja és el que feu fins ara, no? Josep Lluís, què més?
Va, per acabar, un tema que jo volia dir que era una mica més atents, però em sembla que anirem una mica més justets, però crec que és important comentar-ho. El passat 25 de maig, el divendres passat, no és que entres en vigor, però va acabar el termini donat per la Unió Europea perquè totes les empreses que operin precisament a qualsevol estat membre de la Unió Europea actualitzessin les seves normatives de privacitat, o sigui, és a dir, com gestionen les dades als usuaris, per què les fan servir i quin ús li donaran i com es tracta.
Això que has dit en aquesta frase tan llarga ho podem resumir en tots els mails que heu rebut durant el dijous, divendres de la setmana passada, eh?
Sobretot entre dimecres i dijous, jo crec que va ser el pic més alt d'això. Clar, evidentment, això es podia fer millor, sí, evidentment, perquè totes les empreses podien haver aplicat tot això durant els últims dos anys de manera gradual, perquè aquesta normativa no es va aprovar el passat 25 de maig del 2018, es va aprovar el 25 de maig del 2016. D'acord? O sigui, hi ha hagut dos anys, el que passa que ja estava en vigor, el que passa que hi havia dos anys de marge per poder-la aplicar, o sigui, perquè fos d'obligatori compliment, per entendre's.
Sí, teníem dos anys de marge i ho hem hagut de fer a última hora enviant tots els mails a l'últim dia.
Sí, exacte.
No és estrany.
Novetats bàsiques. L'usuari, en un principi, té més poder sobre les seves dades. És a dir, té dret a saber exactament què es fa amb les seves dades, què es fa actualment, què es farà, els drets que ja coneixíem de ratificació, oposició, cancel·lació, etcètera, i saber si aquestes dades es vendran, si no es vendran, si se diran al tercer, si no se diran al tercer, no? En principi té més control usuari sobre això. Fins i tot hi ha una cosa que aquí algunes empreses han fet de manera diferent que altres, i tornar a demanar el consentiment a les empreses, als usuaris, perdó, sobre la manipulació,
l'ús de les dades,
no tant la manipulació, sinó l'ús de les dades, no? Això no ha estat gaire clar, perquè teòricament sí que és veritat que la nova normativa diu molt clar que l'usuari ha de donar un consentiment explícit i inequívoc, amb aquestes dues paraules, explícit i inequívoc, de consentiment d'ús de les dades, no? El que passa que algunes empreses han aprofitat i han dit no, escolta, tu ja ens vas donar el teu consentiment explícit i inequívoc, és a dir, hem fet bé les coses des del principi, per tant no cal que tu tornem a demanar, i únicament t'informem doncs, que hem actualitzat la política de privacitat de dades en compliment d'això, això. Però moltes altres empreses el que han fet ha sigut tornar a demanar el consentiment, perquè davant el dubte han dit, ens curem en salut, torna'm a demanar el consentiment, a més guardem una prova de que ens has donat aquest consentiment, que és la casella típica que marques amb un formulari, d'acord? Sí. O un clic que fas amb un link, això queda registrat en una base de dades, i ja està, i ens curem en salut. La veritat és que, bé, jo ho veig com una bona oportunitat per una mica fer neteja de bases de dades, perquè de vegades sí que és veritat que pots tenir una base de dades amb 5.000 mails, dels quals al final potser la meitat no estan ni...
No estan actius,
o ja no existeixen.
També és una opció, també és una opció per si no vols vols deixar de rebre mails d'alguna empresa en concret, doncs mira, no respons, no acceptes i que sigui el que tu vulguis, no?
Exacte. Clar, alguns diuen que això, doncs, a nivell com a mínim de les empreses grans no canviarà gran cosa. De fet, Facebook, Google, Apple, etc., no han tornat a demanar el consentiment als seus usuaris per continuar fent servir les seves dades.
El que dèiem abans, si haguéssim de donar consentiment a Google per fer servir totes les dades que li donem, hauríem d'estar tot un dia fent clic.
Sí, directament.
Josep Lluís, moltes gràcies.
Molt bé.
Que tinguis molt bona setmana. Fins la setmana vinent.
Adéu, igualment.
Supermatí a Ràdio Capital.
I tal dia com avui... naixia Noel Gallagher, Pedro.
Noel Thomas David Gallagher és un músic de rock britànic, compositor i guitarrista principal del grup Oasis. Va ser seduït per la música a causa d'un grup per al qual treballava com a roadie, Spiral Carpets. El seu germà Liam, més interessat a barallar-se i en les noies, va quedar perplex el dia que Noel va dur-lo a veure un concert dels Stone Roses. Mentre Noel malvivia fora de casa en diversos treballs, Liam formava al costat d'uns amics la banda The Rain. Noel es va unir a Oasis quan ja estava format, The Rain, grup format per Liam, i la resta de membres originaris, Bonehead, Gigsy i Tony McCarroll, però va posar els fonaments perquè creixés. El 29 d'agost del 2009 anuncia que abandonava la banda per discrepàncies precisament amb el seu germà Liam. Des de llavors ha editat 4 treballs en solitari.
I el 1971 aquesta cançó arribava al número 1 als Estats Units. És Brown Sugar dels Rolling Stones.
La cançó formava part del disc Sticky Fingers, editat el mateix 1971 i composada per Mick Jagger i Keith Richards. En va ser el primer senzill i va assolir la primera posició de la llista Billboard, així com molt bones posicions en altres països. Així mateix, la revista Rolling Stone la considera una de les millors 500 cançons de tots els temps. El disc també es va situar al número 1 dels més venuts.
I el 1997... El 1997 moria el músic Jeff Buckley.
Conegut per la seva peculiar veu d'almenys 4 octaves i mitja, els crítics van considerar Buckley com un dels artistes més prometedors de la seva generació després de la publicació el 1994 del seu àlbum debut Grace. No obstant això, al cim de la seva popularitat, Buckley va morir ofegat mentre nedava al riu Wolf. La seva mort va ser tractada amb molt de misteri després que es comuniqués que no se sabia si s'havia tractat d'un accident imprudent o bé d'un suïcidi com a conseqüència del trastorn bipolar que patia.
I d'aquesta manera arribem al final del programa d'avui.
Un programa que acabem repassant els principals titulars del dia al Baix Empordà amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret. Endavant.
Les brigades anti-CDR arriben al Baix Empordà. El perfil anomenat Libera Gerona ha publicat un vídeo en què retiren llaços grocs i la pancarta Llibertat presos polítics del balcó de l'Ajuntament de Palamós. A les xarxes asseguren que és una acció conjunta de Libera Gerona i la brigada Gamba Rojigualta.
Milers de policies locals es manifesten a Madrid per exigir l'aprovació immediata de la modificació legislativa perquè es puguin jubilar als 59 anys. Es calcula que uns 3.000 de prop de 70.000 agents ja haurien d'haver passat aquesta situació i que uns 6.000 tenen entre 55 i 60 anys.
L'exalcalde de la Bisbal i cap de l'oposició, Òscar Aparicio, considera molt preocupant la situació econòmica de l'Ajuntament. Aparicio acusa l'alcalde Lluís Sáiz de manipular les dades per vindicar la seva gestió.
La setmana vinent començarà la segona campanya de la investigació al voltant del vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues. Ho ha avançat a Ràdio Capital Gustau Vivà, director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. La primera va servir per analitzar-ne les característiques.
Comencen les tasques de manteniment i millora a l'entorn del castell de Begur i els seus serveis. Aquest monument històric és un dels espais més visitats del municipi i dels que atrau més.
I acabem amb el temps, amb en Martí Seguer.
Avui ens espera un dia força ennuvolat, amb possibilitat d'algun ruixat aïllat. A la tarda s'obriran algunes clarianes i tindrem unes temperatures entre els 16 i els 23 graus. Els propers dies esperem dies força similars als d'avui, amb força nuvolositat i possibilitat d'alguna gotellada. Temperatures sense canvis.
Estarem pendents d'aquestes gotellades. Fins aquí el supermatí d'avui, que és dimarts 29 de maig. Tornem demà, que serà dimecres 30 de maig. Fins demà.